Al matí, amb Raquel García.
Veni, vidi, vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
I avui, un divendres més, arrenquem el nostre imperi de la cultura avui per reflexionar sobre la novetat en l'art. Primer, doncs, el que fem, com sempre, és saludar, perquè ells ja van parlant, ja obrim micros i ja van parlant. Primer, fem les coses com pertoca. Saludem els nostres convidats aquí. La Beni, com es troba? Doncs la Vidi i la Vici. Fantàsticament. Ja vaig així, vaig fent.
Quina és la Vidi, quina és la Vici?
Un capritxi.
Segons el dia, no.
El creador i la Ivet.
Ah, sí. Jo sóc la Vinci, no? No, la Vinci
és la Vinci.
Jo em sóc la Vinci. Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí com cada 15
dies. Portem una temporada i pico i no sabem ni qui som encara.
És que ara ja comença a ser un joc dels disbarats amb tant xin-xin-xins, no?
I també, doncs, sempre ens acompanya el Ramiro Fernández. Bon dia i benvingut al creador, però que no li agrada que li digui creador i a mi m'encanta.
Bon dia, Beni.
Bon dia, exacte, ara bé. I la nostra poeta i cantant, la Ivet Nadal, que doncs, un divendres més també ens fa molta il·lusió que ens acompanya a l'estudi.
Ui, mira, m'estic mal acostumant, eh?
A nosaltres ens encanta aquest mal costum avui i hem de dir que tenim un tema també molt interessant per reflexionar, que és sobre el valor que té doncs, la novetat en la creació, no? Va ser una proposta d'en Ramiro que jo crec que, a veure, has fet els apunts, has fet els deures com sempre. Quin és el punt de partida?
Jo sempre porto els papers perquè sempre tinc por de quedar-me en blanc.
Clar, et dona com una seguretat, però em sembla que no et quedaries en blanc, eh?
Bueno,
i saps que no hi ha dos més, que te'ls has deixat, l'Òscar i la Blanca, que són els gossets del Ramiro.
Ah, sí? És veritat, l'Òscar i la Blanca.
Aquest cop ens
avui
han acompanyat.
Bueno. Perquè me'n recordo que fa 15 dies parlàvem de que els animals, no?, són bona companyia,
sí,
per als artistes.
Sempre estan d'acord amb tot el que diem.
Fantàstic.
Sempre.
Reafirmen, no?, les opinions.
Sí, ja ho veuràs avui. Diran que sí a tot.
Home, molt ben acompanyats estem, doncs, avui.
Sí.
Doncs això, quin és el punt de partida? Què en penseu?
Vinga, va, Ramiro.
Quin és el valor que té la novetat en l'art?
La novetat.
Potser es valora massa?
A veure, jo crec que és molt important la novetat. Hi ha sempre... Una obra d'art es mou entre dos pols. Què és més important, la novetat o la permanència o la atemporalitat, no? Diríem que a l'hora de jutjar una obra hi ha aquests dos valors que en una època pesa més un, en una època pesa més l'altre. Oi?
Exacte.
Potser sí. No m'ho sé.
Ell és conservador, el Ramiro, no ens enganyem.
Sí, sí.
Ell és una persona que estima la tradició,
sí.
Bueno, i la permanència,
i que li agrada innovar coneixent la tradició, que això és propi d'un bon artista. En filosofia, sí, diem, no pots pensar res nou si no mires tot el que ha pensat.
Exacte.
Sobre aquell mateix tema tots els anteriors.
Entesos.
I un dels grans problemes de la creació actual és aquella gent que es pensa que té ratxics als ulls i de cop ho veuen tot com si fos...
Tot és
com
nou,
si haguessin
no?
descobert,
sí,
la sopa d'all,
tot...
no? Que no hi ha més trist que descobrir, sí, la sopa d'all en qualsevol àmbit, sí, artístic.
Però ja no vols dir que això passa sempre?
No.
No. També hem de veure una cosa, amb el context que estem vivint ara, per exemple, ara estem vivint a finals... Bueno, ja ha acabat el segle XX, però ens ha arribat tota una tradició 100 anys, ja 100 anys, perquè tota la modernitat es va cuinar als anys 10, 20, eh? I portem quasi bé 70 o 80 anys remenant els conceptes aquests que són les vanguardes, el culte a lo nou, per exemple, l'experimentació, el no voler acceptar les tradicions, tot això. I això ha creat com una mena de cansament, que lo nou ha acabat sent quasi bé com una dictadura pels artistes. I jo he trobat que quan vaig començar a pintar, que em vaig criar amb aquests valors, hi havia com una mena d'histèria i una mena de complexes amb els artistes que perdien tota la llibertat. I, és clar, en el moment en què estem ara, tot això, crec que hi ha hagut, amb tot el de la postmodernitat que va arribar, va ser com una gran revolució que va venir a dir: prou, hi ha tota una tradició molt important, expresseu-vos com vulgueu i deixeu-vos de punyetes i tireu endavant i feu servir tot el que hi ha hagut. Crec que en el moment que ens trobem ara potser seria més aviat aquest, crec. Sí, però bueno, és una opinió, eh?
Sí, sí, jo crec que, com deies, el segle XX va ser el moment de trencar tots els codis.
Sí, sí.
Però un cop els hem trencat tantes vegades com hem pogut, seguir trencant és una mica absurd.
Sí.
Llavors, m'agrada aquesta posició teva de dir: anem a buscar la atemporalitat.
Sí.
És igual, no cal que trenquem res, creem allò que ens surt de dintre.
Sí. És el que deien de tombar portes obertes, no? D'arribar portes abiertes. Que estan totes obertes.
Que
ara
ja no cal.
Sí, sí. No sé fins a quin punt. No sé.
I bé, tu què en penses de tot això?
Jo quan
vaig agafant apunts.
Sí, perquè diuen coses boniques sempre.
Sí.
Quan es va proposar aquest tema em va venir de seguida el vers del Fos, que diu: m'exalta el nou i m'enamora el vell, no? I coincideixo molt amb el que diuen del terme de atemporalitat, no? Que jo crec que és el millor, perquè hi ha moltes coses de l'art que sembla que segueixin una moda, no? Amb el món de la música, doncs, si ho escoltes al cap d'uns anys, és com que passa, com es veu antic. En canvi, hi ha estils que, si tu és el teu estil lliure, originari, no passa mai de moda, que pugui ser escoltat a totes les èpoques, no? I que, no ho sé, a mi no... Que sempre hagi d'haver-hi la idea de trencament,
sí,
o que es critiqui, per exemple, quan treus un disc nou, ara parlo de l'actualitat, que no és anar tan a les arrels com diu el Ramiro, que és més interessant anar més enllà, però a l'actualitat, per exemple, jo em trobo que quan faig un disc sempre em pregunten: quins canvis hi han? Quin canvi d'estil has fet? Per què n'hi ha d'haver-hi, no? I per què és negatiu seguir sempre un camí coherent, no? I que si l'he de trencar, no sigui perquè el meu entorn el trenca, sinó perquè jo necessito trencar-lo, no? Llavors, veure't forçat a trencar un camí o un estil perquè els estils del voltant del teu entorn el trenquen, no em sembla natural, no? Em sembla que no ets tu, que perds la teva personalitat.
Clar, que acabes perdent aquesta autenticitat, no?, que sempre parlem aquí, i al final aquesta novetat acabarà passant factura perquè no seràs permanent. Què en penses tu, Montse?
Jo penso que una cosa és tenir la teva veu pròpia i ser coherent amb la teva veu, i l'altra, malauradament, és que cap de nosaltres pot viure aliè al mercat. Després, el mercat té unes exigències que de vegades no són les teves, com per exemple el fet de que si et porta una mica una carrera, quan és important o quan és necessari que treguis un llibre. Després, per exemple, en el món editorial hi ha molt present el fet d'estar en una editorial que cuidi la novetat i l'acompanyi, no cremi els estocs, perquè ara ens trobem amb editorials que al cap d'un mes cremen els estocs. O sigui, has de tenir un èxit molt ràpid perquè el llibre no es manté ben al temps amb una quantitat de novetats impressionants, no? Després també coses com que donin un bon anticip és important,
sí,
perquè com més anticip et donen, més vol dir que l'editorial lluitarà per recuperar els diners i, per tant, acompanyarà el llibre millor. Però aquestes són les exigències del mercat que nosaltres no hauríem de conèixer. O sigui, nosaltres hauríem de treballar al marge, intentant fer una obra sincera, autèntica, coherent, que expressi veritablement el que volem dir i que, a més, connecti amb amb la sensibilitat i el pensament de molta altra gent.
Quin repte, eh?
Però és evident que tenim aquestes preocupacions i, a més, sents la malauradament que l'última cosa que es llegeix sempre de tu és l'últim llibre que has fet, no? O et diuen, aquest ja és molt antic, no? I penses, segueix per mi tenint sentit.
Sí, però això és veritat el que diu, eh? Fins i tot, i això moltes vegades els mitjans, els periodistes també, hi posem cullerada, no? Que acabes d'estrenar un llibre, una pel·lícula, i estem preguntant, no?, per al proper, no?
Això ho diu jo.
I jo no ho faig, perquè penso, si encara estàs paint, gaudint, no?, això que acabes de crear.
Acabes de parir, estàs allà amb l'epidural i et diuen, quan és el cuento de la criada, però a lo bèstia, saps?
Això passa molt perquè s'està barrejant el de l'art amb el consum.
Clar.
I és clar, són dues coses que moltes vegades jo crec que no es poden barrejar. Però és clar, estan empaltades l'una de l'altra.
Sí, sí, sí.
Però el concepte nou de màrqueting és importantíssim, eh? Nou,
sí.
novetat, o sigui...
Clar, és que avui dia la pressió que teniu, no?, els artistes és molt més forta, en aquest sentit, per doncs, apostar per anar per aquesta novetat, no? Perquè és un reclam.
Sí, però és la mort, eh? Si et poses amb aquest plan, estàs mort, eh?
És més, el mercat et pressiona perquè treguis coses noves,
sí,
diferents.
No,
llavors, quan tu et forces a treure una cosa diferent, passa amb els artistes, treuen coses que no funcionen,
clar.
I llavors van a matxacar també, perquè agafen, diuen, això que ha fet és una porqueria, s'ha equivocat, i tu dius, nois, no, doncs no m'apreteu tant a fer canvis, a fer coses noves, deixeu-me seguir la meva línia.
Jo sempre penso
que...
El meu
ritme, no?
A mi em sembla que no es pot barrejar mai. Sempre hi ha un tipus d'obres que són per consum, que es mouen dintre d'aquests paràmetres que estàs dient, Jordina, i llavors hi ha la verdadera obra d'art que es mou per una necessitat íntima, que no està pendent d'aquestes coses. I aquestes són les bones. Que a vegades també tenen èxit, eh? I a vegades no. Però no es pot moure mai per aquests paràmetres, perquè és la mort de l'artista, eh? Amb això no es pot jugar, eh?
Però el mercat us apreta, també. No?
Empeny i amb força, empeny, eh? Jo crec.
Has de renunciar, l'artista ha de renunciar a aquestes
coses. Tenim uns, tant tu com jo, tenim uns terminis de coses que hem d'anar a fer. I, per exemple, ara es vol tot. O sigui, no n'hi ha prou amb una persona ensimismada amb ella mateixa que té una obra coherent. Es diu, l'any que ve necessitem una novel·la teva.
Exacte, fins i tot es posen uns plaços, no?
O podem esperar 2 o 3 anys que faci no sé què, però després esperem...
Espavila, no sé...
A veure, i si vas... O sigui, hi ha tanta gent que vol fer coses, o sigui, l'art s'ha popularitzat tant, no és una cosa d'una èlit que pot fer el que vol, sinó que és una vocació, però que a més està com instituïda socialment per molta gent. Després, les estructures de poder de cada àmbit tenen prou subjectes que es dediquen a això per triar.
Un altre, sí.
I si hi ha persones conflictives o molt o difícils de treballar-hi, doncs poden som subjectes substituïbles,
sí.
I molt agraïts. I això és una cosa que amb les dones s'ha de dir. Tenim molta consciència de que gràcies a que ens podem dedicar allò que ens entusiasma, que aprofiten aquest entusiasme i fem 50.000 coses, també els autors, però les dones especialment, gratuïtes, no? Articles d'opinió gratuïts, articles, contes, revistes, o sigui, 50.000 coses, perquè total, si et dediques al que vols, no? I això suposo que et passa també, Ivet, se't demana aquell punt d'entusiasme de la gratuïtat de cantar, canta una cançoneta, no?
Col·labora, participa,
poema, no?
Sí, però jo quan actuo no em sento ni home ni dona, saps? Intento, de la mateixa manera que intento que sigui atemporal, evidentment que defenso els drets perquè tenim menys oportunitats, però intento que jo sempre penso en la igualtat. I sobretot aquest tema que deies abans, el Ramiro, de la diferència de l'obra d'art i l'oci, jo estic super d'acord, no? I jo crec que també una gran diferència és un producte o un projecte, no? Un projecte més artístic i un producte més comercial, no? La mentalitat d'aquell que crea, doncs cada any s'ha de fer un llibre, cada any ha de fer un disc. Doncs què passa si estàs 2 o 3 anys que estàs creant en silenci i et surt al cap de 2 o 3 anys? I això no vol dir que no estiguis productiu, no?
No, potser fins i tot després serà més trencador, no?, el que fas, perquè estàs fora dels marges,
però pensem sempre que els encàrrecs... Mozart va fer moltes coses per encàrrec,
sí, sí, el món de l'art es viu dels encàrrecs.
Hi ha personalitats artístiques que poden ser molt disciplinades i no necessiten aquest, aquest punt. Vull dir, la gràcia de l'art o de qualsevol producte artístic, no m'agrada dir producte, qualsevol resultat artístic, és que parla sol, se li enrefot. Tu dius, això és bo i ho ha fet per encàrrec, i què? Això és bo i fot d'una expressió, i què? Això, oh, fot dels sentiments una merda. És que el resultat és l'únic. Al final l'obra parla sola. Sí. El que tu has fet no li interessa molt, eh?
M'agrada molt aquesta reflexió que has fet, i ara també donem doncs a veu a l'Anna Maluquer, que va ser, doncs, és la directora de la Fundació Palau i Fabra de Caldes d'Estrac, i també reflexionar sobre el tema de la novetat.
Si parteixo de la frase de Josep Palau i Fabra, que l'home és un animal que es busca, i bueno, podríem fer-ho extensiu, evidentment, a la dona, crec que en aquest cas ell feia servir un àmbit genèric, podríem dir que la creació i la innovació dins de la creació artística, literària, en l'àmbit que sigui, és important, perquè a vegades cal revisar llenguatges antics amb noves fórmules, i per tant sempre aquestes noves mirades sempre han de ser benvingudes, perquè els temps canvien, la vida es mou, la naturalesa es mou, per tant tot es transforma, i igualment ha de passar amb el món de la creació.
Què en penseu d'aquesta reflexió?
L'home és un animal que es busca, ha dit, no?
Sí.
Un ésser que es busca.
Sí. De totes maneres, jo penso que si un artista és autèntic i original, ja és fruit del seu temps, ja quasi bé per defecte. Perquè encara que recuperi un llenguatge d'un altre moment,
el reinterpreta.
Ja, és que encara que no vulgui.
Encara que no vulgui.
És una cosa que quasi bé no s'ho ha ni de plantejar. O sigui, el fet de plantejar-se la novetat, i el trobo una mica superficial, quasi bé diria. No sé, però...
Com una obligació.
Clar, que sorgeix com més innat, no?
És que jo penso una cosa, que hi ha dues paraules que són molt semblants i no són el mateix. Una és la novetat i l'altra és l'originalitat. I que potser, si parléssim d'aquestes paraules... Esclar, novetat és lo nou, però l'originalitat és que remet a un origen, oi? O sigui, una autenticitat... Que no és ni endavant ni enrere, sinó endins... O sigui,
aporta una cosa diferent,
sí,
no?
Sí.
Un altre valor afegit.
En vez de mirar si endavant o enrere, mires endins. És una cosa molt diferent. A mi em sembla que aquesta és important.
Sí, totalment. I també és cert que si tu obres qualsevol plataforma, les novetats surten en primer lloc, i és com un plus al producte, el fet que acaba de sortir, o fins i tot el pots encarregar abans d'hora, o sigui, com a element de màrqueting és molt... Hi ha un llibre molt interessant de la Hannah Arendt que es diu La cultura, no sé si l'heu llegit, és un llibre molt petit, que ella es queixa del trencament amb la tradició, és a dir, que la nostra societat es caracteritza per haver trencat tots els lligams en la tradició. Després hi ha, què passa? Que hi ha un constant partir de zero.
O sigui, la per gent... trencar i fins i tot per rebutjar.
La gent no... Sí, i la gent no té els coneixements o l'educació a vegades per valorar, perquè una obra d'art no es pot tampoc valorar per ella sola, de manera aïllada i autònoma.
És important el context.
Per exemple, conèixer la tradició pictòrica, romàntica, o tota la tradició anglesa, o dels grans autors, és molt important a l'hora de veure l'obra del Ramiro. Si tu la mires aïlladament, pots dir... O sigui, té un altre valor, perquè llavors aquella persona arrela amb la tradició. I això és molt important. I després aquesta... Crec que hauríem d'estudiar, a banda de consumir, en el mal sentit de la paraula, perquè a través de l'estudi podríem gaudir més i millor i més profundament de tot allò que el veritable art o el veritable coneixement ens ofereix. Com els llibres, no? Els llibres complexos, també ser lector és una feina. D'anar cada vegada a llibres més complexos, amb arguments més... Però qui és? No pressuposis que ningú...
Però estàs fent una defensa en una societat avui dia que és tot el contrari, eh? Que no anem a la profunditat, sinó que
ens
quedem...
Però és que ens perdem moltes coses, coses.
Però és el que dèiem de productes artístics, i això sí que serien productes, n'hi ha molts. Hi ha molts llibres que en surten cada dia centenars, obres pictòriques, però les obres d'art són aquelles que de tant en tant ens surten. I... Una cosa és una producció seriada, pràcticament, i l'altra és una obra d'art.
I jo diria una cosa, que també és difícil de detectar. O sigui que, per exemple, el nou és fàcilment detectable, però l'original a vegades és més difícil, perquè és... està amagat, és més subtil.
I tant, i has de fer arqueologia gairebé, no?
Potser trobar... formalment no és, no, no, té, no és evident formalment que és nou, però en canvi hi ha una profunditat i una originalitat interna que llavors això fa que perduri en el temps. Per exemple, quan vas a un museu,
sí,
allà ens trobem obres des de l'edat mitjana fins, posem el cas, al segle XX, totes barrejades. Hi ha unes obres que ens parlen, ja oblidem-nos del context amb el que estan, han estat pintades, eh? Si van ser noves o velles en el seu moment. Hi ha unes que ens parlen i unes que han anat apagant-se a poc, apagant-se. Això vull dir que les obres elles soles, com deia la Montse, tenen una vida pròpia. Tenen una potència de llenguatge i una radicalitat
i el temps
que fa que aguantin
vegades,
el temps.
Exacte, el temps moltes vegades és, sí, ens diu que és allò que se salva al marge
el temps ho
del
diu.
Context, clar, de si era nou, si no era nou, si era fet per encàrrec.
Tu ara o... agafes un quadre, per exemple, no, del Vermeer, que amb uns colors sembla pintat ahir mateix.
Amb aquella llum, oi? La noia amb la llet, no? O qualsevol...
Sí, són lluminosos i gens insistits, són purs. I en canvi veus una obra d'algun impressionista semi que és empastifat i sembla molt més vell. Llavors, esclar, les obres tenen aquest poder d'elles soles se salven. I tot el que van ser noves i velles en el seu moment a vegades s'ho emporta el temps, perquè ara ja no tenim referències de tot això. Per exemple, hi ha obres del Fragonard que va pintar quasi ben d'època neoclàssica, que és com si ara estiguéssim pintant una obra fora de temps i avorrida, i en canvi han quedat, perquè... Ja no és tan important si era nova o no era nova.
Però quedar ara, però potser d'aquí 100 anys marxaran. O sigui, cada bueno, història diu... Què és un clàssic? Un clàssic és algú amb, qui,
és
pots,
tema, també,
amb qui pots dialogar de nou cada vegada i mai t'acaba de dir l'última paraula del cas.
És aquell que roman en el temps,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
que dèiem.
Sí, sí,
sí, sí, no? Que passi, sí, sí, doncs, el temps que passi sempre acaba interpel·lant, no? Amb aquella mirada. No sé si al final també aquelles obres originals s'acaben doncs, convertint en novetat.
Qui vol respondre? No, estava pensant en una altra cosa ara.
Digues el que
pensaves. No, estava pensant en... És una cosa potser superficial, però, per exemple, quan s'actualitzen festivals de música que venen d'un origen antic, no? De la nova cançó, per exemple, i es posa l'actualitat a l'abast de la gent jove, i a vegades doncs envies el teu projecte, no, per veure si es pot
incloure,
si
no?
Es pot incloure, perquè la filosofia d'aquell origen, d'aquell festival de música, era de nova cançó, cançó d'autor, els 16 jutges, etc, etc, no? I recordo que un dia una vegada vaig rebre una resposta que era una ofensa a la persona que me la va escriure, i per mi va ser un piropo i vaig pensar, li ha sortit fatal. Perquè em va dir... Em va dir, és que tu fas música del segle passat i nosaltres volem atreure gent jove. No? I vaig pensar, em vols fer mal i m'has fet un gran favor, perquè la música actual de la gent jove no em sento gent representada, no? És a dir, era una resposta com molt dura i al principi em va com... O sigui, com s'atreveix
sí,
a dir això,
però
no?
Després vas fer pensar, la reflexió.
És un piropo, no? I que... aquests festivals, que és molt superficial el que dic, però és que sí, és així, no? Vull dir, el mercat és així, que tenen com una marca de, doncs, és igual, el Canet Rock, no? La nova cançó, tot això, doncs, i ara, doncs, no s'assemblen gens a totes aquelles idees primeres, no? Llavors, doncs, que et diguin com si fos alguna negatiu, fas música del segle passat, doncs, menys produïdes, més nues, més, més autèntiques, més pures, amb molta humilitat i moltes cometes. Doncs per mi és un superpiropo, la veritat.
I això, Ivet, connecta molt amb l'article que et va fer el Sergi Pàmies d'aquesta cosa de situar-te en aquesta tradició,
sí,
de música francesa.
Sí, exacte.
I això és molt bonic, també. Vull dir que el que ell et volia insultar pel Sergi Pàmies, que per mi és un gran musicòleg, doncs és una manera de posar-te en valor.
Sí, tant i tant.
De totes maneres, també hem d'entendre que no podem agradar a tothom.
Doncs això també seria bé.
I tant.
Aquest és... Sí, hi ha els egos, hi ha els egos.
No, perquè... No, tot el món de gust.
No, perquè, per exemple, la Ivet va dirigir d'un tipus de gent que a mi també, jo amb els que m'hi sento identificat, que ens agrada molt la poesia, i llavors, esclar, això... fa una selecció natural.
Clar.
Sí, és
una
normal,
sí, una tria, és
llei de vida.
Sí, sí,
i amb la Montse se passa igual i amb la Mel també.
Sí, però, ja clar, està bé, no?
Aquesta... Ha de ser així.
Sí, clar.
Ha de ser així, no?
Ha de ser així, però en aquesta societat, com dèiem avui, sí, no? De la novetat, de la bellesa en ve alta, de la immediatesa, sí, no? D'aconseguir, doncs, a milers de seguidors, d'arribar al màxim, sí, públic, no? Suposo que, clar,
és, costa, una mica infantil, això.
Costa.
Jo ho trobo una mica infantil, eh?
Però és així, t'ho fixa't avui, sí, dia. És igual, però... a vegades es valora més doncs el nombre, no, de seguidors que tenen, sí, que tens, que no, sí, l'obra que fas.
Sí,
i tant, no, no, i a més, per exemple, en el nostre cas no és opcional no tenir xarxes. Se't demana tenir xarxes i se't demana posar cosa a les xarxes. Per què? Perquè si qualsevol lector et pot dir alguna cosa, te la pugui dir, vull dir...
Perquè si no hi ets, no? A veure, la xarxa sembla que no existeixes.
Res és obligat, però si tu et diuen... Tu fas una reunió en màrqueting i dius, és important això, doncs tu has de... Bueno, aquell punt d'agraïment que sents de poder formar part del teu somni. És que això és molt complicat. És que no sí, vaig de purista, jo. Tot i que em sento lleial a la meva obra, però hi ha un punt meu que dic què puc fer per ajudar, sí, i on puc remar per ajudar, i això ho faig, i desinhibidament, i, uh-huh, i si em demanen presentar el llibre aquí, allà vaig, i d'alguna manera hi ha autors que van de contestataris, a mi em fan fer un vídeo amb el mòbil, que no en tenia ni idea, no? Aquest llibre, sé que és horrible per tu en aquell moment fer un vídeo, però el faig, el vídeo, uh-huh, sóc una prostituta del màrqueting, jo diria que no,
bueno, sí,
en el món no, sí.
Sap greu, però...
No, s'ha de fer un cert gol sense...
No, això amb la foto, després del programa de ràdio,
sí,
Reis,
sempre
també,
ho dic,
i ens,
sí,
la fem igual.
No, però ens ho fem perquè ens divertim,
això és bonic,
res més.
Això és bonic.
Bueno, però també és un vídeo, però que hi ha gent que ha fet columnes a dir, mm-hmm, quan un autor acaba de fer un llibre, no volem fer res perquè ens sentim violentats. Dius, bueno, doncs no facis res. Però després què passa? Que els esforços
que no
de l'editorial aniran cap a un que fa. O sigui, ells tenen uns recursos limitats, sí, com a tot arreu, i si tu remes amb ells, se senten més recolzats. Això no, això hi ha un punt que a mi em sembla que s'ha de ser coherent, però
s'ha
tampoc
purista.
S'ha de trobar
l'equilibri,
però
clar que
és
difícil. Sí, com en tota la vida,
sí,
no?
Com tota,
sí,
la vida.
Mira, el Wagner, tot el que va lluitar perquè li toquessin les òperes, es va camalar,
sí, 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 sí,
el Ludwig de Baviera i tot
per
això.
Per sobreviure.
Sí.
No per sobreviure, no, perquè...
Per arribar, no?
Inclús va fer construir el Teatre de Bayreuth i tot això.
Sí.
I mira, no era dolent, només... no, aquest,
sí,
home, sí, sí, no, musicalment era dolent.
Ell va ballar per les seves obres, com si fossin fillets seus.
Sí, i hi ha gent que va molt de purista i és dolentíssima, que això també fa molt riure.
Esclar.
Saps què dius? No sé què dius, tranqui.
Vigilem, no?
I els festivals...
O gent que no pot entrar en els circuits i després és que... Clar, tot és padrins, tot és... Tot
també,
està
són
muntat...
Són més dolents.
Són més dolents que l'any, yeah, després de dinar.
Ah, també és interessant aquesta reflexió,
no,
que
home,
fas, no?
Cuidado,
sí,
eh?
Sí, una cosa no treu l'altra.
Anem també, doncs, a escoltar la reflexió que fa la Big Mama Montse sobre aquest tema, que com sempre ens porta, doncs, a petits tresors.
Hola, bon dia. Quan parlem d'una novetat ens podríem fixar d'una banda en l'obra o producte que es vol mostrar, de l'altra en la via de difusió que assoleix i de l'altra en qui hi pot estar interessat. Perquè una novetat pot ser que per algú resulti sorprenent, original, una nova via expressiva, i per algú altre sigui simplement allò más de lo mismo. La via de difusió és important perquè hi ha hagut obres que han estat creades en el seu moment i no van poder assolir una difusió i ser conegudes en aquell moment, sinó anys més tard, com parlem de l'obra de Van Gogh o de l'Emily Dickinson o Pessoa. L'obra en si pot ser molt interessant per algú, però que per altres doncs sigui una obra incompresa, com ha estat el cas d'alguns artistes genials que van estar avançats a la seva època i el que per ells era la seva força artística no va ser compresa i, bueno, han obert camins, però s'ha descobert al cap dels anys i aquella obra segueix sent una novetat fins i tot avui en dia, quan encara et pot esclatar, encara et pot suggerir, encara et pot dir, encara té una densitat i t'està comunicant. Com s'enfronta l'artista davant d'una obra, davant, com si fos una tela en blanc, com diu el Ramiro, o com tinc una amiga que fa música electrònica, diu que tot és allò del copia i pega, que tot està inventat i és simplement anar-ho enganxant d'una forma diferent i original. Pot ser d'una manera i pot ser de l'altra. Jo crec també que l'artista, quan ha trobat la seva veu pròpia, va, en certa manera, copiant part de si, o va buscant aquella part de si perquè s'identifiqui aquella seva empremta i que surti en aquesta seva obra d'art nova i original. Per mi avui us proposaria una artista que he conegut i que és una novetat per mi, però en canvi que va crear l'any 1896 el primer curtmetratge de ficció i que es titula La fada de les cols, La fée aux choux, basat en una novel·la. En aquells anys allà a París, poc després de que els germans Lumière inventessin el cinematògraf, que fos aquella novetat, i ells també creessin els seus primers documentals el 1895, els seus primers curtmetratges, tenim aquesta dona que desitjo que sigui una novetat per vosaltres. Podeu trobar la seva, una pel·lícula basada en ella, la seva vida, a Filmin.
Doncs mira, jo ja tinc deures, perquè miraré aquesta pel·lícula, m'ha encantat, que ens aporta aquesta novetat del 1896, Però clar, per ella ara i per nosaltres és novetat també.
És boníssima la Big Mama perquè sempre té aquesta mirada de gènere, sempre ens rescata dones, sí. I ens n'adonem fins a quin punt la història oficial o allò que ha quedat ens posa als marges.
Doncs a nosaltres per això ens agrada i ara també conversem amb una altra dona, també doncs l'escriptora Núria Prades, també doncs autora de La vida secreta de la Sílvia Nolan, que també doncs volem reflexionar amb ella sobre doncs el tema que avui abordem. Bon dia, Núria.
Bon dia.
I benvinguda a l'Imperi. Tenim amb nosaltres la Montse Barder i també el Ramiro Fernández, a la Jordina Puntí i a la Ivet Nadal. Reflexionem sobre aquest tema. Què en penses tu de la novetat, no?, en la creació, en l'art?
De la creació en l'art. Bueno, ara us ho sentia parlar i parlàveu de que a vegades és aquest fet de tenir davant un llenç en blanc, no? Uh-huh. Jo penso que en literatura aquest llenç en blanc és relatiu. Jo acostumo a tenir el llenç tot ple. Potser no, encara no s'ha fet realitat, uh-huh. Encara no s'ha concretat en paraules, però al cap jo crec que en els escriptors ens va sempre ple d'imatges, d'històries. Cal una mica doncs anar-les això posant en un lloc concret, no? En fer-les jugar en un lloc concret.
Clar, i parla'ns en el teu cas com a escriptora, no?
Sí, la novetat que tens, no? Que a més la portes a Sabadell. Si no tinc mal entès, l'1 de desembre pot ser que vinguis a portar la novetat a Sabadell o què?
I tant,
Núria.
Sense cap dubte. A l'1 de desembre, a Sabadell, uh-huh. Amb el goig que me'l presenti la Montse Barberi, parlant d'aquesta Sílvia Nolan, que és la història, és una història doncs que he gaudit moltíssim escrivint i espero que tothom pugui veure aquest gaudi i el pugui uh-huh. compartir, perquè és la història de fet de dues dones, d'una mare i una filla, que en el moment de la mort de la mare, la filla doncs fa una recerca de qui uh-huh. havia sigut realment la seva mare, no? Perquè sempre hi ha secrets, és aquesta vida secreta. I aleshores, doncs, això se'ns trasllada sempre a un joc entre passat i present i passat, i en el passat d'aquesta mare una mica desconeguda, al cap i a la fi, doncs, ens trobem a la Barcelona republicana i a les primeres periodistes. Dones molt valentes, dones molt decidides a portar endavant els seus somnis i les seves lluites. I això m'ha encantat poder-ho, perquè m'he trobat uh-huh. amb aquestes dones, les he conegut i ha sigut per mi una vivència molt, molt, molt...
És molt real, profunda. Doncs, el llibre. Sortirà la Irene Polo o no? Que encara no te l'he pogut llegir. La Irene Polo està o no?
Aviam...
Quines dones descobrirem?
Jo faig això i ho explico una mica al final del llibre. Jo sempre jugo a descobrir gent i a disfressar-los, no? És a dir, hi ha la Irene Polo, hi ha l'Anna Maria Sagi...
Anna Maria Sagi...
Sí, hi ha moltes... Martínez Sagi, eh?
Que és aquell, l'autor d'aquell de la Tormenta, com se diu, ha fet un llibre d'ell increïble, no?
Sí,
enorme, de tota la biografia, oi?
Sí. És una dona, doncs, evidentment, amb una vida novel·lesca, és que només cal agafar-la, no? No surten amb els seus noms. Jo, de totes aquestes dones que he anat coneixent, doncs, he jugat, n'he fet personatges, me les he inventat una mica, però estan totes, estan totes.
Que bé.
Sí.
Doncs l'1 de desembre tothom, doncs, emplacem els nostres oients, doncs, a anar a veure. Em sembla que ja t'estan trucant, Ramino, ja volen entrades per anar a veure la presentació. La novetat.
Sí, que bé, doncs amb ganes de llegir-te. Clar que sí, que bé.
Una abraçada, Núria, i gràcies per participar.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja parlarem
de cara al dia 1, ja farem una entrevista en profunditat com pertoca. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Petó, adéu.
Adéu.
Clar, que ara parlàvem, també faràs aquesta presentació, veus el que dèiem, no? També és interessant, doncs...
I ara pensava en l'Anna Maria Moix.
Sumar aquestes complicitats, no?
L'Anna Maria Moix li vaig dir, Anna Maria, què llegeixo? I ella em va dir, no llegeixis cap novetat. Llegeix els clàssics, que és un tret segur. Diu, perquè ara si sortís Proust entre les novetats, jo no el sabria identificar. I això em fa pensar, no? Pot haver-hi grans autors ara que estiguin publicant o gran... i no els sabrien veure empastifats amb tanta ferralla i tant...
I pot ser que, en canvi, autors, com deies ara, no, quedin en l'oblit perquè molta gent, en canvi, aposta per només, doncs, comprar novetats. No?
Però, per sort, la Ivette Nadal i el Ramiro els identifiquem.
Són atemporals. Són atemporals.
El temps farà la selecció, segur, eh?
Totalment, eh?
Tampoc penso tant en el temps com el gran escultor que deia la Llorsena.
Però jo crec que sí, perquè a vegades veus pel·lícules o llegeixes llibres i dius, ostres, ara ja...
Jo crec que sí, perquè els mateixos artistes de les generacions posteriors necessitaran referents i faran una relectura del temps actual. I rescataran gent que en aquest moment potser...
Que a vegades en una època et rescaten i més endavant no, o al revés.
Ah, sí, sí, es va rellegint constantment la història.
I hi ha moments que connectes amb una altra època i moments que no.
I tant.
Sí. Vosaltres el temps posa en valor, no? Coses que no han funcionat en el seu moment.
Furó fa anys que no es llegia. Ara és un best-seller perquè amb l'ecologia actual es reivindiquen aquells autors que valoraven la natura. I els trobaven ingenus durant anys, amb tota la revolució del comunisme, les revolucions socials, tot. I ara Thoreau és un super traduït i tot el que vulguis. És un exemple de com dialoguem de nom amb autors oblidats.
Esclar, perquè cada obra és portadora d'uns valors.
Sí.
I aquests valors
connecten en un moment.
Estan en actualitat i en un moment passen a l'oblit. Per exemple, el Greco va ser un pintor que va tenir èxit quan era viu perquè va tenir molts encàrrecs de l'Església i va passar, pum, a l'oblit absolut i el van recuperar els expressionistes.
Perquè amb aquelles imatges tan
làngides, no?
Perquè estava pels rebostos dels museus, eh?
Imagina't. Amb nosaltres, mira, ara que dius museus, anem a conversar també amb el regidor de Cultura, a veure si hi ha alguna proposta, alguna prescripció.
Parlant de museus.
Quin enllaç. Que és el...
Jo, mira, enllaço tot ben ràpid, Montse. Carles de la Rosa, bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs amb ganes, primer, de que ens expliquis també, que posis cullerada avui en les reflexions que fem sobre la novetat, no? El valor que li donem, doncs, en aquesta societat i en el món de la creació, i després ja agafem paper i llapis per, doncs, escoltar i apuntar totes les prescripcions.
Les prescripcions. Mira, avui no us he pogut escoltar perquè estic a l'acte de la Propa Cultura aquí a Barcelona, i la veritat és que, no, clar, estava per l'acte, no he pogut escoltar-vos, però, bueno, una mica pel que he sentit ara...
Pots recuperar el podcast, després, que també el compartirem.
Jo me l'escolto sempre sencer després perquè m'encanta. No sé, jo com a aportació, no sé si em repetiré en coses que heu dit abans, crec que la novetat és molt important, que està molt bé que hi hagi moments en què algú tingui la il·luminació de poder aportar coses que potser ens pensen que s'han inventat i de cop i altre descobrim que no. Però jo, per exemple, soc molt fan de revisitar totes aquelles obres que han aconseguit ser o esdevenir universals, o aquells personatges que són arquetípics, allò que està sobrevolant a tota la humanitat a totes les èpoques i que, per tant, és transversal totalment a tots els segles. I no sé, per exemple, jo que vinc... Ahir vam inaugurar el Festival Soleil d'Escena, sí. I vam veure com un autor revisita Macbeth, per exemple, no? I es fa un espectacle brutal que és La Maledicció. Els que som de l'àmbit del musical, per exemple, veiem constantment això que passa, no sé, quan agafes una bohème i la converteixes en un ren, o veiem uns Miserables que venen de Víctor Hugo, o veiem com el Despertar de la Primavera de cop i volta són un musical de culte, i podem agafar textos que són d'altres èpoques i de cop i volta es tornen totalment vigents perquè aquesta llei del pèndol ens va fent viatjar amunt i avall a tots plegats i la humanitat doncs, s'hi sent reflectida i això és, jo crec que és molt important i crec també que el work in progress, aquest treball en evolució que fa que vagis coent a foc lent una determinada obra, jo estic ara parlant molt d'arts escèniques, però també evidentment això s'aplica a literatura, es pot aplicar a obra pictòrica o a qualsevol tipus de manifestació. Crec que aquest foc lent d'anar constantment tu també revisitant la teva pròpia obra, donant-li capes, fent que la teva maduresa es vagi incorporant i que, per tant, allò que creies en un moment determinat potser ara ja no ho creus i inclús potser és oposat, no? I que la puguis anar fent evolucionar també trobo molt interessant. No sé, aquesta seria la meva aportació, que no sé si em repeteixo.
No, has afegit coses també diferents i coses que ja hem parlat, però que em sembla també...
Ens aporta,
com sempre. A més, així també... De fet,
ens encantes, Carles!
De fet, així també doncs, anem agafant no, les idees i anem doncs, recapitulant. I pel que fa doncs, a les prescripcions, que com sempre suposo que recomanaràs doncs, que ens baixem l'aplicació als sincronitzats. Però per si...
Se m'acumula la feina, eh? Les prescripcions cada vegada són més complicades.
Sí, perquè déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do les activitats que hi ha a la ciutat.
Aquesta setmana tenim, sense que ens posem una mica lírics, ara tenim el Don Giovanni. El Don Giovanni, que, evidentment, és una oportunitat de poder veure un Mozart escenificat amb una sinfònica i amb tota la qualitat, i a més hi ha l'Escola d'Òpera, que, per tant, crec que és important que això es pugui veure. Per tant, tenim els festivals de Sabella Escena, que encara ens queden espectacles pendents molt interessants. Tenim el Joc de Dames, que el podríem veure avui. Tenim la Sala Gats, que és aquesta aposta a Sala de Llenca que fem al teatre principal, que també s'estrena demà i també fa funció diumenge. Tenim un espectacle de circ que recomano moltíssim, que, sisplau, que ningú se'l perdi, que encara ja em queden moltes entrades per poder vendre i després la gent li sabrà greu no haver-hi anat, perquè és una experiència d'aquelles que surt modificat, que es diu De Boris Causa, que això passa a l'Estruc en diverses sessions, perquè és un espectacle d'aquests de propet. Després també tenim demà un dintre del festival El Cuerdo, que no se'l perd també la gent que no vagi a Salagat demà i que hi pugui anar un altre moment, perquè és un espectacle molt, molt interessant. No ens perdem també el que passa als museus, amb el Contrallums de l'Anna Güell. Després també tenim la Biblioteca de Cuerdas y Nudos, que no està dintre del festival, que això és de la sala, però és un espectacle també molt bonic, que no ens podem perdre i que si la gent no s'hi posa, li passarà desapercebut. Els dies de la Revolta Feliç, que és el recital també que tindrem dintre del festival, i després hi ha altres ofertes com, doncs, evidentment, doncs, els Joves Absurdos dels Absurdopates, que també han quedat incorporats. Sobretot, per favor, que no es perdi ningú. Això ho demano perquè crec que és una creació sabadellenca 100% i que està a la quartera, que és les dues estacions de Vivaldi. Jo hi vaig anar el dia de l'estrena. Unànim, la reacció de tothom. És un espectacle que cal anar a veure. A més, també surts allò bastant tocadet i pertorbat perquè parla sobre el tema del canvi climàtic d'una manera molt particular. I podria continuar, perquè tenim
però sense acabar el temps, que busquin, que googlegin, que es baixin l'aplicació als oients dels sincronitzats, però jo crec que...
I que es multipliquin per 100.
Exacte, perquè és impossible, seria tot...
És impressionant, molt que ja sabeu.
És impressionant. Quan no vull deixar això, 35 aniversari de les Bruixes del Nord, a la plaça del Pi i a la zona de Can Oriac, sisplau. 19 colles amb 19 bèsties de foc es concentren demà i hi haurà un espectacle de foc brutal als carrers per la zona nord de Sabadell. Per tant, també que qui vulgui, que no li vingui de gust estar dins d'un interior, que sàpiga que això tampoc s'ho poden perdre.
Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé avui. Una abraçada, regidor.
Gràcies a vosaltres, sense una abraçada.
Doncs se'ns acaba el temps, és que ha passat molt ràpid. Escolta'm, com sempre. Vull una conclusió de cadascú de vosaltres. Vinga, per tancar en un minutet, perquè se'ns acaba el temps. Montse.
Doncs la conclusió és... el que ha dit la Ivette, això de m'exalta el nou i m'enamora el vell perquè no hem de renunciar a res si és bo.
Allà hi és tot.
Però jo,
jo el que anava a dir és que vaig tenir l'oportunitat ahir de veure el Don Joan per l'escola d'òpera de Sabadell. Em vaig quedar impressionat. I el fet que Sabadell tingui una escola d'òpera i els amics de l'òpera sí. És una cosa extraordinària, que no li donem el valor que té, perquè és únic,
Mira, veus, amb això és interessant el que dius també, el valor, hauríem de donar més valor a les creacions.
Bueno, se li dona,
Conclusió, Jordina, vinga, no t'escapis. Això ho farem cada setmana, les conclusions. Clar, tant...
A veure, conclusió, no ens ha de fer perdre el món de vista la novetat.
Sí.
Crear, recrear, repensar i no quedar-se sempre al mateix lloc és molt important, però l'obsessió per la novetat ens pot fer perdre l'originalitat, la intencionalitat, el que deia el Ramiro. Mirem cap a dintre i segurament a vegades allò que tenim a dintre és molt més nou del que ens pensem.
Molt ben explicat, Jordina.
Ens ha agradat molt, Jordina.
No, i després de la conversa segueixo defensant el mateix i amb més, encara amb més insistència per la suma de veus que avui estic molt ben acompanyada, de defensar la temporalitat i la originalitat.
I tu, doncs, tu, Raquel, no t'escapes, bonica.
Va, Raquel,
bonica.
Jo penso que, com deia el Ramiro, no? Doncs, que el temps posa, no?, al seu lloc, doncs, si l'obra... Exacte, tota la vida.
I a tots també.
I que apostem també, doncs, per fer aquest esforç, per buscar també obres que siguin no només novetats, sinó originals, perquè segurament ens ompliran l'ànima. Que vagi molt bé. Molt bon dia. Nosaltres ens acomiadem.
I la setmana que ve?
Què farem?
Quin tema fem?
No me'n recordo ara jo.
Serà sorpresa?
Sorpresa. També és interessant, que sigui, doncs, sorpresa. No farem spoiler. Ja veurem, però no us... Segur que en tindrem.
Tenim una llista i ho direm. No patiu. No s'acabarà mai amb això.
No s'acabarà perquè tenim temes per aquesta i per altres vides, com la cançó de la Ivette.
I ara només un vaixell fràgil de paper. Enyoro el mar, enyoro la cel i enyoro el mar, enyoro la cel. D'un tinter. Dóna'm més, estira'm més, pensa'm més, estima'm
Matí amb Raquel García.